Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio.
Divendres, i avui ens llevem amb 5 graus a Miralcamp, 9 a Cornellà de Llobregat i 11 al Dover. I acabem l'any al Congrés dels Diputats amb un dubte. Si la pinça de la dreta contra el govern espanyol tindrà o no continuïtat.
Votos emitidos, 349. Votos a favor, 183.
Junts i el PNB han sumat els seus vots al Partit Popular i Vox per tombar l'impost a les energètiques. També és cert que el bloc de la investidura va salvar la resta de projectes de l'executiu, però avui al matí de Catalunya Ràdio preguntarem a la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, què hem d'esperar del seu partit tornant de Nadal. Nogueras serà al matí de Catalunya Ràdio i parlarà a Ricard Ostrell en la tertúlia del programa d'avui. Aquesta nit passada, Pedro Sánchez estava a Brussel·les i ha comparegut davant dels mitjans de comunicació i, com a mínim de portes en fora, no s'ha mostrat especialment preocupat per aquestes fissures. També ha parlat del fiscal general de l'Estat.
¿Quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? ¿Quién lo va a hacer? Porque ha habido mucha gente que ha exigido su dimisión sin pruebas.
Sánchez diu això després de conèixer les conclusions de l'informe de la Guàrdia Civil. Aquest informe, que avui trobareu abastament analitzat als diaris, diu que no s'ha trobat cap prova que incrimini el fiscal general de la filtració dels correus sobre la parella d'Isabel Díaz Ayuso. Els diaris més conservadors avui furguen en el fet que no s'ha trobat cap missatge en el fiscal general de l'Estat, en el seu mòbil, en una franja determinada de temps, que és la que s'estudiava. La resposta de la Fiscalia és que, per normes de seguretat, el que es fa habitualment és esborrar aquests missatges. En fi, això també en parlarem avui. Però ja que parlem de justícia, ja que parlem d'aquestes qüestions, l'expresident del Barça, Sandra Rossell, confia que tots aquests casos, que ara esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez, serveixin per canviar alguna cosa. Així ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
Amb causes que semblen de Chichinabo, doncs també li estan començant uns processos penals bestials. Com que ell està provant la medicina, és la manera de que digui, ostres, doncs això, cuidado, que això afecta a tothom.
És el que deia Sandro Rossell al matí de Catalunya Ràdio. I notícia que us avança avui aquest programa, la síndica de Greuges demana al govern que rectifiqui i reconsideri les restriccions que s'apliquen a determinats presos per treballar dins dels centres penitenciaris. Són prohibicions que es van aplicar, ho recordareu, arran de l'assassinat de la cuinera del centre penitenciari de Mas d'Enric.
Legislant calent per un cas en concret no és la millor forma. S'ha d'analitzar a fons quines mesures reals s'han de tenir presents perquè això mai més torni a passar.
La síndica Esther Jiménez Salinas creu que una mesura tan generalitzada directament no compleix amb l'esperit de la reinserció, que és el que hauria de marcar els ingressos penitenciaris. Parlant de presons, avui també us avancem que la quantitat de cànnabis interceptat entre els presos s'ha duplicat en 3 anys, amb molt bona mesura per la tecnologia.
Ja, abans es tiraven des de la moda dels anys 80, que es tiraven aquelles boles, que es va fer famós inclús en alguna pel·lícula. Drogues, doncs ara també venen amb drons, amb la qual la quantitat a entrar, a introduir, no l'has d'amagar enlloc.
Ho explica Montse Balaguer, portaveu de presons de la UGT, en aquesta notícia que, insistim, us avancem avui, i parla que la quantitat de cànnabis interceptat entre els presos s'ha multiplicat per 2 en només 3 anys. En fi, tot això l'endemà d'una de les sentències que poden marcar un abans i un després.
Je souhaite exprimer ma gratitude la plus profonde a toutes les personnes qui m'ont soutenu tout au long de cette épreuve.
És la veu de Giselle Pellicot, la víctima de violacions per part del seu marit i d'una cinquantena d'homes. Ara ja sí, demostrat, amb sentència, amb una decisió judicial, apareix avui a les portades de diaris de tot el món. Pellicot s'ha convertit en una icona contra la violència masclista i agraï el suport rebut durant el judici, que han acabat amb la pena màxima pel seu marit, 20 anys de presó, per drogar i violar-la durant anys, i penes més baixes per la cinquantena d'homes que també van participar en aquestes agressions sexuals. Tot això aquest divendres, avui al matí de Catalunya Ràdio, per cert, dia que comença l'última jornada de Lliga de l'any. El Girona rep avui a les 9 a Montilivi. El partit de la jornada, però, serà demà al vespre a Montjuïc, Barça, Atlètic de Madrid. Benvinguts al divendres, benvinguts a un nou matí. Bon dia a tothom.
El matí de Catalunya Ràdio.
Vinga, cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb la llum verda, la llei que penalitza el desaprofitament d'aliments. El text que ha aprovat el Congrés i que ara ha de passar pel Senat preveu multes de fins a mig milió d'euros per a aquelles empreses agroalimentàries o d'hostaleria que llencin menjar.
I a Brussel·les?
Amb el govern espanyol, que prepara una nova llei més rígida amb les persones migrants que demanen asil. Ho reclama justament Brussel·les. Segons El País, la nova llei vol fer més fàcil l'expulsió del país de les persones a qui es denegui la petició d'asil.
I als Estats Units, amb què han anat a dormir?
Amb una majoria del Congrés que ha tombat una proposta de Donald Trump per finançar el govern. Inicialment, Trump havia vetat una proposta bipartidista per evitar el tancament del govern i en va proposar una d'alternativa. Doncs bé, aquesta s'ha tombat gràcies a diversos republicans que han unit els vots amb els demòcrates.
I a la Xina, amb què dinaran avui?
Amb la presència creixent a Mèxic. El diari Financial Times explica que cada cop hi ha més projectes empresarials xinesos en territori mexicà aprofitant el tracte de lliure comerç.
Avui és divendres 20 de desembre, ha baixat la temperatura, sobretot a alta muntanya, on hi ha valors de 5 a 10 graus sota zero, i també el vent aquí bufa amb força, més de 100 km per hora. Per tant, avui un dia desaconsellable per fer alta muntanya, amb vent de tramuntana també a l'Empordà, i vent de mestral a la meitat sud de Catalunya, aquest matí encara amb algunes nevades que podrien caure a la Vall d'Aran i zones pròximes. A la resta del país, el temps serà assolellat. I al cap de setmana, sembla que es manté el sol, amb nevades encara que podrien anar caient a la Vall d'Aran, sobretot a les tardes, i el temps continuarà sent ventós, més diumenge que no pas dissabte, amb boires que reapareixen als llocs arrasats del vent.
Doncs així tindrem el temps avui, alerta, per tant, amb aquest vent, tot això en aquest divendres, que, com cada setmana al matí de Catalunya Ràdio, us plantegem un dilema. Avui el filòsof Oriol Ferrés ens proposa que reflexionem sobre el dret d'anar despullats a tot arreu. Això just la primera setmana que s'han fet les sessions de cinema en públic nudista. A partir d'un quart d'onze, amb ell mateix, amb l'Oriol Ferrés, també per descomptat amb el Canalies i la Judit Mascó, i tots els que hi vulgueu dir la vostra, 93-201-7474, 93-201-7474. Ara, però, són les 6 i 7 minuts. Francesc Soler, Berta Torrades, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Una de freda i una de calenta pel govern espanyol al Congrés dels Diputats. Ja advertíem ahir que podria passar. Junts ha salvat el paquet de mesures fiscals de Pedro Sánchez, però, en canvi, li ha tombat l'impost a les energètiques de la mà del Partit Popular i el PNB.
Sí, aquest resultat és un nou baló d'oxigen per Pedro Sánchez, que li permet continuar governant a l'espera d'una nova votació controvertida.
Felicitarnos, porque, en efecto, pues hemos aprobado un paquete fiscal que no era fácil. Y creo que esto pues dice mucho de lo que está haciendo este gobierno desde hace ya 6 años, y es sudar a la camiseta. Hasta el último minuto, hasta el último segundo. No damos por perdido ninguno.
El govern espanyol dilluns tornarà a aprovar l'impost de les energètiques que no volen ni el Partit Popular ni tampoc Junts.
Anem a Madrid, Dani Sáenz de Aja.
En l'últim ple de l'any s'ha tornat a fer evident la dificultat d'encaixar interessos contraposats dels socis de la investidura. La ministra d'Hisenda no renuncia a salvar l'impost a les energètiques que volen Esquerra i Bildu, malgrat l'oposició frontal del PNB i Junts. Sentim Míriam Nogueras i Maria Jesús Montero.
No posarem en risc el lloc ni els llocs de treball del Camp de Tarragona, no posarem en risc tampoc les inversions estratègiques a Catalunya.
Lo dijeron desde el primer día y, por tanto, no es para mí ninguna sorpresa. El gobierno va a seguir intentando traer un impuesto, más allá de lo que ocurra, que ya sabemos lo que va a ocurrir.
Amb tot, el govern espanyol acaba l'any satisfet perquè ha aprovat el seu paquet fiscal sense grans retocs i amb l'impost a la banca i a les multinacionals. Des de Madrid, Daniel Sainz de Ja, pel matí de Catalunya Ràdio.
Això és el que passava ahir a Madrid, però avui també tots els diaris de la capital espanyola van plens de les notícies que envolten la Fiscalia General de l'Estat. Bàsicament perquè la institució reconeix l'esborrament periòdic de dades del mòbil del fiscal general d'Álvaro García Ortiz. Invoquen raons de seguretat, com pèrdues o robatoris, per defensar això, que de tant en tant s'esborren totes les dades del seu mòbil. En fi, el fiscal general està immers en una investigació al Suprem per possible revelació de secrets en la famosa causa per frau fiscal contra la parella d'Isabel Díaz Ayuso.
Fons del Ministeri Públic han explicat que les institucions sobre protecció de dades en l'àmbit fiscal obliguen a limitar-ne el termini de conservació. Tot i plegat, quan s'ha filtrat un informe de la Guàrdia Civil al Tribunal Suprem, avançat pel Confidencial, que indica que després d'escorcollar el mòbil del fiscal general general per ordre judicial no hi han trobat cap missatge. El Suprem investiga si Álvaro García va filtrar informació als mitjans sobre les converses d'Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya, amb la Fiscalia per arribar a un pacte per reconèixer el frau a Hisenda i no haver d'anar a la presó.
Encara parlant d'aquestes qüestions, Pere Aragonès va ser espiat amb el programa Pegasus sense autorització judicial. Va ser durant l'any 2018, segons l'informe pericial que ha elaborat els Mossos d'Esquadra.
Sí, segons fonts jurídiques, l'autorització del Tribunal Suprem perquè el CNI espiés l'expresident de la Generalitat no va arribar fins al juliol del 2019 i es va allargar fins al març del 2020. A través de les xarxes, Aragonès afirma que l'informe dels Mossos és l'enèsima demostració que el van espiar il·legalment i afegeix que arribarà fins al final perquè el CNI hagi d'assumir responsabilitats.
En paral·lel, el jutjat de Barcelona, que investiga aquest cas d'espionatge a l'independentisme català, en Pegasus, ha demanat a les autoritats de Luxemburg la informació fiscal i bancària de l'empresa israeliana NSO, que és la propietària del Pegasus, d'aquest programari.
El jutge que instrueix la querella presentada pels exdiputats de la CUP, Carles Riera, Albert Botran i David Fernández, ha pres la decisió després que la Fiscalia hagi avalat aquestes investigacions internacionals. A més, un informe previ dels Mossos va detectar que s'havien espiat els mòbils, almenys, de Riera i Botran.
6 i 10. I ho dèiem abans, és una de les notícies de les últimes hores. Pena màxima de 20 anys de presó per Dominique Pellicot, condemnat per drogar i violar la seva dona Giselle Pellicot durant 10 anys. No només això, sinó que va permetre, com sabeu, que també la violessin mig centenar d'homes més.
Després de més de 3 mesos de judici, el Tribunal d'Avinyó ha considerat provat que Dominique Pellicot és culpable dels fets, però la resta d'acusats els ha condemnat a penes que van dels 3 als 12 anys inferiors a les sol·licitades.
Avinyó, Isabel Galí.
Pena màxima per a Dominique Pellicot, 20 anys, però per la resta, penes gairebé la meitat més baixes que les que demanava la Fiscalia. La gran majoria, 14 acusats de 8 anys, 7 més condemnats a 9 anys de presó i 5 a 10 anys. El tribunal no ha considerat l'agreujant de submissió química provat per a molts dels acusats i això ha fet rebaixar considerablement les peticions inicials de pena. Es dona el cas que 6 dels acusats ja saben que no els caldrà anar a més a la presó, 2 perquè no han estat acusats de violació sinó d'agressió i la pena és prou baixa per no ingressar, i 4 més que amb els mesos de presó preventiva que ja han complert cobreixen ja la pena demanada. Des d'Avinyó, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
Aquest cas ha tingut, evidentment, un gran ressò també en la societat catalana.
Sí, l'advocada especialitzada en la defensa de víctimes de violència masclista, Maria José Varela, explicava al programa Les dones i els dies que la sentència ha suposat un precedent històric.
És evident que aquest és un cas històric perquè la conducta no només és una conducta terrible, delictiva, vulneradora de qualsevol dret de les dones a la seva integritat física i psíquica, sinó que abarca una quantitat d'autors increïble. És a dir, que no hem vist gaires procediments en el que hi haguessin 50 agressors.
També en aquest programa, la jurista i exdiputada Victòria Rossell insistia que el lema de Giselle Pellicot sobre fer canviar la vergonya de bàndol són paraules molt encertades.
La societat francesa, bueno, pues en su día fue claramente más avanzada que la española, pero ahora mismo, bueno, pues ellas mismas se están quejando de las condiciones en las que se plantea este debate, que no es solo jurídico, efectivamente, es un debate cultural y un debate social.
En aquest sentit, totes dues asseguren que sentències com aquestes, que sacsegen l'opinió pública, serveixen d'impuls perquè la legislació, en aquest cas la francesa, avanci.
I un altre tribunal, en aquest cas un tribunal de París, emetrà avui sentència en el judici als 8 acusats d'incitació i complicitat en l'assassinat del professor de secundària Samuel Paty l'any 2020.
A Paty, de 47 anys, el van assassinar ganivetades i després el va decapitar un refugiat txetxè radicalitzat perquè el docent havia mostrat als seus estudiants dues caricatures de Mahoma publicades al setmanari satíric Charlie Hebdo. L'agressor va morir posteriorment a mans de la policia en plena commoció pel cas a França, un país on l'Estat és oficialment laic i on l'escola pública té la missió d'oferir els valors del respecte a totes les opinions sobre la religió. Ara, després de 7 setmanes de judici, els magistrats faran públic el veredicte i les possibles condemnes. La Fiscalia demana 14 i 16 anys de presó per als dos amics de l'agressor per complicitat en un assassinat i 2 anys de presó per un predicador i activista islamista acusat d'orquestrar una campanya en xarxes socials contra el professor.
Mentrestant, crida de Zelensky als Estats Units i Europa perquè diu salvin Ucraïna i parin Vladimir Putin.
En una cimera amb els 27, el líder ucraïnès ha tingut un to suau amb el president electe Donald Trump, reticent a mantenir l'ajuda i dur amb el seu homòleg rus, que ha qualificat de boig assassí. Els aliats europeus renoven les crides a augmentar el subministrament militar en un conflicte sense horitzó.
Brussel·les, Jordi Baró.
Reclamacions de Zelensky en vista a un eventual inici de negociacions de pau. Després de reunir-se amb els líders dels 27 i d'haver mantingut també aquesta setmana a Brussel·les converses amb l'OTAN, el president ucraïnès avisa que no li val un alto al foc immediat i que no li és suficient tampoc només amb l'ajuda d'Europa, sinó que també li cal la dels Estats Units. Feia en aquest sentit aquest emplaçament a Trump.
Welcome, Donald.
Benvingut, Donald. Penso que el president Trump és un home fort i vull tenir-lo del nostre costat.
Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I primeres manifestacions ciutadanes a Damasc, la capital síria, gairebé dues setmanes després de la caiguda del règim de Bashar al-Assad. Bàsicament, aquestes manifestacions demanen un país democràtic i laic.
Per avui se n'ha convocat una de multitudinària. Precisament, la guerra civil que ha enfrontat el país àrab durant més de 13 anys va començar per unes protestes pacífiques a Daraa, al sud de Damasc.
Els enviats especials a Síria, José Antonio Rodríguez i Maria Alba Gilabert, han parlat amb familiars, de fet, del primer màrtir, del considerat primer màrtir de la revolució siriana.
A Daraa hi va haver les primeres protestes pacífiques el 2011 reclamant llibertats. Abu Ali en va ser testimoni.
Aquí va començar la revolució. Uns nens van escriure una frase contra Bashar al-Assad en una paret. Des de feia temps, els militars i les forces de seguretat maltractaven la gent d'aquí. Entraven a les cases sense permís i abusaven de la gent.
Una de les víctimes va ser Hamza al-Hatib, de 13 anys. Es va convertir en símbol de la revolució. La seva família s'ha sabut ara que un germà de Hamza, desaparegut el 2018, l'Omar, va morir a l'escorxador del règim, la presó de Zennaya. Des de Damasc, José Antonio Rodríguez, Maria Alba Gilabert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Clavat, un quart de set. Repassem més notícies del dia amb l'Albert Montilla, Joan Trias i la Cèlia Forment. Bon dia.
Bon dia.
Ho avançàvem abans. És una notícia que avui us avança en exclusiva al Matí de Catalunya Ràdio. La síndica de Greuges insta la Generalitat a rectificar la política penitenciària. Bàsicament, demana al Departament de Justícia que reconsideri les restriccions aplicades a interns per treballar a les presons.
L'origen de tot plegat és l'assassinat d'una cuinera a la presó de Mas d'Enric el mes passat a mans d'un intern. Amb el canvi de govern, el Departament de Justícia va aprovar una circular que impedia l'accés a feines dins les presons aquelles per aquells presos que compleixen condemna per delictes que hagin acabat amb morts o lesions greus. Ara la síndica a més una resolució en què considera que aquesta premissa representa una exclusió generalitzada i no segueix els principis de reinserció. La síndica de Greuges, Esther Jiménez Salinas, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Aquestes persones, i de fet ha passat, perquè hi ha molts exemples, tenen el dret a la reinserció. Legislar en calent per un cas en concret, doncs no és la millor forma. S'ha d'analitzar a fons quines mesures reals s'han de tenir presents perquè això mai més torni a passar.
En la seva resolució, la síndica deixa constància de diversos presos que van perdre la feina arran de la circular de la Generalitat. L'Associació de Famílies de Presos lamenta les conseqüències que això ha tingut per als interns. Gràcia Amo és la seva portaveu.
Els presos perden la possibilitat d'ajudar les seves famílies, perden la possibilitat de pagar responsabilitat civil, el que fa que es retardin els permisos, inclús la llibertat condicional...
I no deixem de parlar de presons, perquè es duplica la quantitat de cànnabis i els seus derivats requisats als centres penitenciaris catalans. S'ha multiplicat per dos en els últims 3 anys, segons dades del Departament de Justícia, als quals ha tingut accés als serveis informatius del 3CAT.
A més, els treballadors alerten que els petits traficants fan servir nous mètodes amb drons que porten la droga fins a la mateixa finestra de la cel·la de l'intern i contra els quals no tenen prou eines per lluitar.
Més detalls, Maria Núria Rebella.
Si bé el 2019 la droga estrella era l'haixix, des del 2021 el pòdio més per al cànnabis i els seus derivats. S'ha passat de 6 quilos a 15,5 el 2023. Els petits traficants fan ús de la tecnologia per fer-la arribar als centres penitenciaris. Montse Balaguer, portaveu de presons de la UGT, sindicat majoritari al sector.
Tiraven des de la moda dels anys 80 que tiraven aquelles boles drogues, doncs ara també venen amb drons, amb la qual la quantitat a introduir no l'has d'amagar enlloc i la pots fer arribar a la pròpia finestra d'una cel·la.
Justícia ha de fer durant el 2025, un pla pilot d'inhibició de drons a Brians 2. Des de Barcelona, Maria Núria Rebelle, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I professors de ciències de tot Catalunya expressen el rebuig a la modificació del batxillerat, que, entre d'altres coses, redueix les hores de docència de física i química.
Si la modificació es du a terme com està prevista a partir del curs 2025-2026, la física i la química es fusionaran en una sola assignatura i això implicarà que s'imparteixin la meitat d'hores de classe. El mateix passa en biologia, geologia i ciències ambientals, que també passaran a ser una sola matèria. El col·lectiu Ciències en Perill, format per professors de tot el país, alerta que els canvis posen en risc la qualitat de la formació científica i considera que la proposta del Departament d'Educació de reforçar-la amb assignatures optatives és insuficient. Núria Domènech és professora i membre del col·lectiu.
És molt bona notícia tenir un Departament d'Educació i Formació Professional compromès amb la literatura. Li demanem també un compromís explícit i amb les ciències, no? I que també lluiti i pacti amb el Ministeri d'Educació la manera de poder mantenir una dotació horària suficient.
Ara mateix són les 6 i 20 minuts, escolteu El Matí de Catalunya Ràdio i escolteu i escoltareu una de les pitjors discussions que recorden a les Corts Valencianes per la gestió de la Dana. Un ple molt, molt, molt tens que la presidenta de la cambra fins i tot ha hagut de suspendre de manera temporal.
Sí, la picabaralla l'ha mantingut el president Carlos Mazón i els partits de l'oposició. El motiu, doncs, la visita institucional que el rei d'Espanya, Pedro Sánchez, i el mateix Mazón van fer a Paiporta dies després de la tragèdia. Durant la sessió, Mazón ha criticat que Pedro Sánchez abandonés la visita després de ser increpat.
Yo me quedé en Paiporta con el rey y otros no.
I els diputats de Compromís han respost així. Sí.
Señorías,
exigint en bloc la dimissió de Mazón, una petició que, per cert, també s'hi han sumat els socialistes. La sessió de control al president ha continuat més tard, amb més retrets de l'oposició i la defensa aferrissada de Mazón sobre les tasques de recuperació de la zona.
I tornem als tribunals, perquè avui tenim una previsió important, també. El ministre italià de Transports i vicepresident del Consell de Govern, Matteo Salvini, avui afronta la sentència del judici contra ell per haver impedit el desembarcament del vaixell d'Open Arms l'any 2019.
Salvini s'enfronta a una petició de pena de 6 anys de presó, acusat de 2 delictes, segrest de persones i omissió d'actes oficials. El polític d'extrema dreta espera la sentència amb actitud desafiant.
Penso que en caso
Crec que en cas de condemna, és igual si són 6 anys o 6 dies, seria un senyal devastador a favor dels traficants de persones i els delinqüents de mig món, perquè si Itàlia, en comptes de jutjar els que especulen amb éssers humans, jutja i condemna els qui defensaven les fronteres, això serà un desastre per a la seguretat del nostre país.
El Tribunal de Palerm es reuneix aquest matí en l'última visita d'un procés judicial que ha durat més de 3 anys. Els fets es remunten a l'estiu del 19, quan el vaixell d'Open Arms, amb 147 persones rescatades del mar, va demanar desembarcar en un port segur a Itàlia. Salvini, que en aquell moment era ministre de l'Interior, es va negar a acollir la nau i durant 20 dies va haver de continuar a alta mar fins que el 19 d'agost la Fiscalia d'Agrigento va intervenir i va permetre el seu accés a l'illa de Lampedusa. Aquell episodi va desfermar una crisi política que va culminar amb el trencament de la coalició de govern a Itàlia. Un any després, el Parlament retirava la immunitat a Salvini perquè fos jutjat.
Són les 6 i 22 minuts i un nom propi.
Jo, per exemple, a l'UNESCO vaig procurar que l'educació fos per tots durant tota la vida.
Federico Mayor Zaragoza ha mort a Madrid als 90 anys. Aquest fragment és d'una entrevista al programa El Divan d'aquí Catalunya Ràdio amb la Sílvia Coppolo. Mayor Zaragoza està considerat com una de les persones, com un dels catalans, que han ostentat un càrrec institucional de més rang a escala mundial. De fet, recordem que va arribar a director general de la UNESCO.
El conseller de la Unió Europea i Acció Exterior al govern de la Generalitat, Jaume Duch, li dedicava aquest record.
Jo crec que ens deixa un català universal. Aquesta fórmula que de vegades utilitzem, jo crec que s'aplica perfectament a Federico Mayor Zaragoza, una persona que durant 12 anys va ser director general de la UNESCO, que va transformar una de les organitzacions més importants de Nacions Unides.
Mayor Zaragoza va ser diputat al Congrés per la UCD en les primeres eleccions en la democràcia i també diputat al Parlament Europeu pel CDS. El professor de Relacions Internacionals de la Universitat Blanquerna, Manuel Manonelles, en destaca el compromís amb la pau.
Ell, sobretot, del que estava més orgullós de la seva etapa a la UNESCO, va ser precisament la promoció de la cultura de pau, no? D'aquest concepte de canvi absolut de la forma d'entendre les relacions internacionals.
6 i 23 minuts, i ara tres titulars de cultura, com sempre amb tres cançons, com sempre la Marta Viana. Què tal, Marta? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Dona'm una prova, només una, de que tot anirà bé si continuem. Com t'ho fas per semblar sempre tan segura, per trobar la paraula. el pensament.
La Ludwig Van acaba de treure nova música. Són dues cançons, la primera aquesta que sentim, que es diu Júlia, i una altra que es diu Tranquila Mama. Aquests dos temes es van quedar fora del disc i han aprofitat ara les festes de Nadal per treure'ls.
Aquesta és la primera cançó del divendres, anem a la segona.
Ahora que te tengo, sé lo que es el miedo, pensando en que algún día acabará todo este nuevo mundo que me das.
Amaia Romero estrena nova cançó i ho fa el programa de televisió espanyola La Revuelta. El que es pensava que seria una cançó a capella des del sofà s'ha acabat convertint en un videoclip coreografiat i gravat en pla seqüència. El tema es diu Tengo un pensamiento i forma part del que serà el seu pròxim àlbum Si abro los ojos no es real, que sortirà el proper 31 de gener.
I a la tercera.
Anuncia gira diverses ciutats espanyoles per celebrar els seus 30 anys de carrera musical. Apunteu aquesta data, 19 de desembre, al Palau Sant Jordi de Barcelona. Les entrades es posen a la venda avui a partir de les 12 del migdia.
Gràcies, Marta. Anem als esports. Robert Prat, què tal? Bon dia.
Bon dia.
El Girona vol tancar bé l'any a Montilivi en el partit que avui té contra el Valladolid. Ja m'ho ve.
És per això que el tècnic dels gironins, Mitchell, diu que tenen equip per anar a Europa.
Jo penso que la nostra millor versió són capaços d'estar a prop, de lluitar per les posicions a dalt de la classificació. Ara, l'equip, ara mateix, no em dona la sensació que estem a prop de lluitar per Europa.
Equip sí, però ara mateix el Girona no està bé. Aquest Girona-Valladolid a les 9 amb transmissió al canal d'Exclusió Digital.
De tota manera, el partit de la jornada de Lliga és el de demà, Barça-Atlètic de Madrid.
Partidàs amb els dos equips empatats a 38 punts i hi haurà lideratge en joc. Ferran Torres en declaracions a TV3.
Estem pràcticament en l'equador de la Lliga i són 3 punts que ens poden donar molta confiança per anar al parón de Nadal líders i amb un colp sobre la taula que es guanyarà l'Atlètic de Madrid. Però això no n'hi ha que ficar-se més pressió de la que hi ha.
A la Copa Femenina, avui, 8 anys de final, llevant Badalona Atlètic de Madrid a partir de 3:15.
I el Barça de bàsquet vol acabar amb la seva mala ratxa de resultats a l'Eurolliga, el partit també d'aquesta nit a Bolonya.
Dimarts ja va guanyar el Fenerbahçe, aquesta nit a la pista de la Virtus de Bolonya, aspira a confirmar la seva recuperació en un partit que comença a les 8, també amb transmissió pel canal Exclusiu Digital. L'Uni Girona, que jugarà contra el Pech d'Hongria, són els 8 anys de final de l'Eurocup de bàsquet, va guanyar el Campobasso 82-71, mentre que Jordi Fernández continua guanyant amb els Brooklyn Nets, a l'NBA ha superat el Raptors per 94-101.
I avui, a partir de les 11 del matí, com sempre al matí de Catalunya Ràdio, taula cultural amb recomanacions molt literàries, per cert. Avui amb la Llucia Ramis, la Mariola Cubells, el Bernat de Déu i l'Anna Guitart. Però, de moment, val la pena saber, com sempre, què no deixa dormir el Joel Díaz.
Bon dia. Avui el que no m'ha deixat dormir ha estat un tuit de l'exsecretari d'Estat de Polítiques Socials de l'autoproclamat govern més d'esquerres de la història d'Espanya, el senyor economista Nacho Álvarez. El tuit contenia un gràfic amb la distribució de la renda de la població espanyola, i en aquest gràfic les rendes estaven distribuïdes en 4 grups. Sense ingressos, ingressos baixos, ingressos mitjans i ingressos alts. I aquest senyor es vanagloriava al tuit que la gent amb ingressos alts i mitjans havia pujat molt a Espanya des de 2019, és a dir, durant el mandat del suposat govern més d'esquerres de la història del país. El problema és que he anat a mirar de quines dades bevia aquest gràfic i he vist que eren dades d'un banc. Aquí ja m'he posat en guàrdia i les meves sospites s'han confirmat quan he vist que el que es consideren ingressos mitjans, és a dir, classe mitjana, són entre 1.000 i 2.000 euros mensuals. I tot el que supera 2.000 euros al mes, aquesta gent ja ho considera directament ingressos alts. He pensat que aquesta és exactament la definició de fer-se trampes al solitari.
Bon dia, quina alegria.
Bon dia, bon divendres i una vegada més bones festes.
Sí, vinga.
Arrenquem el divendres amb la música d'un parell de gentlemans del món de la música. Els seus noms sonen en majúscules, Robbie Williams i Jamie Cullum. Van interpretar plegats aquesta cançó que estem escoltant, Merry Christmas Everybody. És una versió del famós i alegre senzill de la banda de rock britànica Slade i que Williams va incloure en el seu disc de Nadales de Christmas Present. Al llarg dels anys hi ha hagut moltíssimes parelles del món de la música que han compartit el seu talent, però en trobem poques de tan elegants com Mr. Williams i Mr. Cullum, que, bé, de fet, podríem ser tu i jo.
Sí, però
no.
Res a envejar,
però
eh?
Per què no? perquè no ens imagino sent ells i, bueno, què vols que et digui? Bueno, que sigui així, que no ens ho imaginem,
exacte,
sempre és una alegria.
Endavant.
Aquest Nadal, una oliva per cadascú. Les d'anxova, per la Ainhoa. Les de seitó, per l'Anton. Les alinyades, per les cunyades. Un moment. Si no són l'espanyola, no hi ha aperitiu.
És l'espanyola, una aceituna com a ninguna.
La espanyola, una Navidad com a ninguna.
Aquest cap de setmana, el Tot Gira ens tocarà la rifa.
Atenció! Dissabte viurem amb intensitat la prèvia d'un partit decisiu per al títol de Lliga, Barça-Atlètic de Madrid.
Qui acabarà l'any com a líder? Buscarem les claus del partit amb Ricard Torquemada i Orfeo Suárez i coneixerem l'última hora dels dos equips.
Diumenge tindrem doble transmissió. A partir de les 4 us explicarem el Madrid-Sevilla i després les Palmes-Espanyol.
A més, seguirem el Barça-Andorra de l'ACB.
Tot gira.
Dissabte i diumenge a partir de les 4 amb David Clopés.
Dos quarts de set. Repassem els titulars del divendres amb el Francesc Soler i la sèrie Forment. Junts salva el seu paquet de mesures fiscals, però tomba l'impost a les energètiques al costat dels vots del PP.
Felicitar-nos, porque en efecto pues hemos aprobado un paquete fiscal que no era fácil. Y creo que esto pues dice mucho de lo que está haciendo este gobierno desde hace ya 6 años, y es sudar a la camiseta. Hasta el último minuto, hasta el último segundo. No damos por perdido ninguno.
Un resultat que dona aire a Pedro Sánchez, que podrà seguir governant.
I és que Junts li ha salvat aquest paquet de mesures fiscals. Avui en parlarem amb Míriam Nogueres, la portaveu de Junts al Congrés. Serà aquí al matí de Catalunya Ràdio a partir de les 9. Mentrestant, la Fiscalia General de l'Estat reconeix l'esborrament periòdic de dades del mòbil del fiscal general, d'Álvaro García Ortiz. Invoca raons de seguretat, com per exemple pèrdues o robatoris.
Això mentre el fiscal general està immers en una investigació al Suprem per possible revelació de secrets en la causa per frau fiscal contra la parella d'Isabel Díaz Ayuso.
I aquí Pere Aragonès va ser espiat amb el programa Pegasus sense autorització judicial durant l'any 2018. Així ho diu l'informe pericial que han elaborat els Mossos d'Esquadra.
Segons fonts jurídiques, l'autorització del Tribunal Suprem perquè el CNI espiés l'expresident de la Generalitat no va arribar fins al juliol del 2019 i es va allargar fins al març del 2020.
I mentrestant, també aquestes últimes hores han sigut de moltes reaccions a la sentència del cas Pelicó. 20 anys de presó per Dominic Pelicó, el marit condemnat per drogar i violar la seva dona durant 10 anys i permetre que ho fessin mig centenar d'homes més.
L'advocada especialitzada en la defensa de víctimes de violència masclista Maria José Varela explicava aquesta nit al programa Les Dones i els Dies que la sentència ha suposat un precedent històric.
És evident que aquest és un cas històric perquè la conducta no només és una conducta terrible, delictiva, vulneradora de qualsevol dret de les dones a la seva integritat física i psíquica, sinó que abarca una quantitat d'autors increïble.
I notícia que us avança avui al matí de Catalunya Ràdio, la síndica de Greuges insta la Generalitat a que rectifiqui la seva política penitenciària.
Concretament demana al Departament de Justícia que reconsideri les restriccions aplicades a interns per treballar a les presons. Esther Jiménez Salinas, en declaracions a aquest programa.
Legislar en calent per un cas en concret, doncs no és la millor forma. S'ha d'analitzar a fons quines mesures reals han de tenir presents perquè això mai més torni a passar.
I una altra de les novetats de les últimes hores, important, eh? El govern espanyol prorrogarà 6 mesos més les ajudes al transport públic. Aquests ajuts caducaven d'aquí a 2 setmanes, a partir del 31 de desembre.
Els abonaments de mitjana distància i rodalies continuaran sent gratuïts per als viatgers habituals i l'Estat també mantindrà la bonificació del 30% als títols multiviatge, com ara la T Usual o la T Jove. Ho ha anunciat Lione Balarra, de Podem.
Y también hemos logrado lo que ha sido más difícil de cerrar en las últimas horas, que es una prórroga de 6 meses de las ayudas al transporte en exactamente las mismas condiciones en las que se encuentran en este momento.
I avui també expliquem la mort als 90 anys de l'exdirector general de la UNESCO i exministre Federico Mayor Zaragoza.
Sí, el conseller de la Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, en valora així la figura.
Jo crec que ens deixa un català universal. Aquesta fórmula que de vegades utilitzem, jo crec que s'aplica perfectament a Federico Mayor Zaragoza, una persona que durant 12 anys va ser director general de la UNESCO, que va l'Iraq, transformar una de les organitzacions més importants de Nacions Unides.
Tot això avui, divendres 20 de desembre, som a dos dies del sorteig de la Loteria de Nadal.
En l'hipotètic cas que ens toqui, els experts recomanen no deixar-se endur pel primer impuls. Jordi Martínez és el director de l'Institut d'Estudis Financers.
No començar a gastar de seguida, sinó planificar per no caure en compres compulsives i intentar establir quins objectius personals tenim, quins objectius econòmics tenim.
I mentrestant també val la pena repassar, ho dèiem, què diuen les portades de la premsa del dia. Albert Montilla, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Freddy. Doncs dia especial al quiosc, on gairebé tots els diaris publiquen la mateixa portada. Avui apareix la fotografia de Gisèle Pelicot a la sortida del jutjat d'Avinyó. En el cas de l'Ara, per exemple, ocupa tota la pàgina amb només una paraula impresa, gràcies. El periòdico diu: la dona que ha fet canviar la vergonya de bàndol. La Vanguardia titula que Dominique Pelicot ha estat condemnat a 20 anys de presó per haver facilitat a 50 homes la violació de la seva dona. El País parla de sentència històrica a França i El Mundo cita la declaració de la sortida de Pelicot. Diu: confio en un futur en què els homes i les dones es respectin. De fet, el que és estrany avui és el fet de no destacar la notícia. Gairebé ni rastre a la portada de l'ABC o la Razón, que continua atacant el PSOE per haver filtrat el pacte que el nòvio de Ayuso va oferir a Hisenda en reconeixement dels delictes de frau fiscal. A Gisèle Pelicot a l'ABC li dedica literalment tres paraules. Al marge dret superior en petit diu la senyora Pelicot, en referència, imagino, a un article d'opinió, i la Razón fa el mateix, però al marge inferior dret. 20 anys de presó per a Pelicot, l'home que oferia violar la seva dona.
En fi, el temps serà aquest divendres. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Doncs avui esperem un dia amb vent fort al Pirineu, a l'Empordà i a la meitat sud de Catalunya. També hi haurà algunes nevades aquest matí a la Vall d'Aran i a la resta de Catalunya farà sol, però amb una temperatura més baixa.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut la queixa de l'Empara Rosselló. Fa setmanes que té el seu compte embargat i denuncia que és a causa d'una mala praxi de l'Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona. Aquest ens li va imposar una sanció de 60.000 euros per activitat turística a un pis que ja no era de la seva propietat. Ara l'Ajuntament ha reconegut l'error i l'Empara està esperant que li facin efectiu el retorn dels diners. Tot i això, lamenta els inconvenients que li ha causat aquest error administratiu.
El periple per a l'Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona, que no s'aclara, no? O sigui, una diu una cosa, però no sé què t'han dit, no és cert. Un desastre que no me'l podia imaginar. Porto un mes i una mica més amb el compte pràcticament a zero perquè me'l van buidar i he tingut pocs ingressos aquest mes amb els deutes corresponents de les devolucions del banc.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Trobaràs el nostre oli d'arbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb DOP les Garrigues.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Europa inverteix a les zones rurals.
Moment de fer un repàs dels mercats. La borsa espanyola obrirà avui als 11.500 punts després de deixar-se un 1,5% per les expectatives d'un tipus d'interès més alts durant més temps. Els únics que ho celebren, els bancs, que són dels pocs valors que han tancat en verd. Si ampliem el focus, els Estats Units també han tancat baixant lleugerament. El Nasdaq s'ha deixat un 0,10%. En canvi, les borses asiàtiques, que estan obertes a aquesta hora, pugen. La de Hong Kong ho fa gairebé mig punt. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Ofertes de Nadal a Caprabo.
És d'amor? És d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Caprabo podràs seguir gaudint dels preus bons. Com la pinya amb maduració natural, comprant-ne dues unitats, la unitat surt a 2,75 €. I el llom de vaca sense os envasat a 15,95 € el quilo. Caprabo. Amor etern a l'estalvi.
Aquest Nadal regala la nova traducció de Middlemarch de George Eliot, la gran novel·la victoriana. Amor, corrupció, enveges, dones malcasades i valentes i joves que volen canviar el món. Tot això i més ho trobareu a l'obra mestra d'una de les millors escriptores de tots els temps, publicada a la Bernat Metge Universal per la Casa dels Clàssics. Ja a llibreries.
Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Convertim l'altre barri en un temple de la ruta del bacalao amb l'escriptora Laia Vinyes, que acaba de publicar
aquí baix.
Cada dia me dono més compte de tot lo que no podré llegir o de tot lo que no podré aprendre a través dels llibres, que és una cosa que m'encanta moltíssim.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'àvia web de Catalunya Ràdio.
Passen 8 minuts de 6:45 del matí. Repassem la resta de l'actualitat.
Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
El govern espanyol prorrogarà 6 mesos més les ajudes al transport públic que caducaven d'aquí 2 setmanes a partir del dia 31 de desembre.
Els abonaments de mitjana distància i rodalies continuaran sent gratuïts per als viatgers habituals i l'Estat també mantindrà la bonificació del 30% als títols multiviatge com ara la T-Usual o la T-Jove. Així ho han confirmat el Ministeri de Transports després que ho anunciés la líder de Podem, Ione Belarra.
Y también hemos logrado lo que ha sido más difícil de cerrar en las últimas horas, que es una prórroga de 6 meses de las ayudas al transporte en exactamente las mismas condiciones en las que se encuentran en este momento.
Actualment els títols de transport públic estan bonificats al 50%.
Un 30% de la bonificació depèn de l'Estat i l'altre 20% va a càrrec de la comunitat autònoma. En cas de Catalunya, la Generalitat ja ha dit que no es pronunciarà sobre si manté aquestes ajudes fins que l'anunci de l'Estat sigui oficial.
I aquest diumenge...
5.490... 4 milions d'euros!
Qui més qui menys ha fantasiejat alguna vegada amb què faria si li toqués la loteria? Pagar o invertir en habitatge s'ha convertit per molts en la primera opció.
És una pregunta que el Banc d'Espanya fa periòdicament com a termòmetre per mesurar què farien les famílies si tinguessin més diners i poder preveure quan creixerà l'economia. Un dels canvis dels últims anys és que cada vegada han vist que s'opta més per intentar gastar menys i estalviar més. Els experts recomanen no deixar-se endur pel primer impuls. Jordi Martínez és el director de l'Institut d'Estudis Financers.
Si toquen 400.000 euros, el net serien 328.000. D'això el que recomano primer de tot és no començar a gastar de seguida, sinó planificar per no caure en compres compulsives i intentar establir quins objectius personals tenim, quins objectius econòmics tenim, i a partir d'aquí doncs, anar traçant un camí d'estalvi i inversió.
També recomanen discreció, no esbombar-ho als quatre vents.
Explicar-li a tothom i sortir a la tele dient que t'ha tocat la loteria i això pot fer caure que la gent s'acosti per intentar-te estafar, intentar aconseguir diners o inclús doncs, intentar robar-te. No? És com posar-te una diana, no? Dir, mira, tinc 400.000 euros. Doncs als lladres, als estafadors, els hi poses molt fàcil trobar la víctima.
Els afortunats tenen 3 mesos per cobrar els premis. Recordem que si no ho reclama ningú, s'ho queda Hisenda, que també es queda el 20% dels premis de més de 40.000 euros.
Investigadors dels Estats Units han trobat una relació entre els canvis al cervell que causa l'Alzheimer i una infecció intestinal provocada pel virus citomegalovirus. Afectaria entre un 25 i un 45% dels casos i tot plegat obre la porta a tractar o prevenir aquesta malaltia amb antivirals que ja existeixen. Marc Teixidor.
El citomegalovirus és un virus comú al qual està exposada la majoria de la població des de la infantesa. Normalment viu en estat latent al nostre cos, però hi ha casos en què aquest virus queda actiu a l'intestí i viatja fins al cervell. Allà és on actua contra el sistema immunitari i provoca les modificacions al cervell relacionades amb l'Alzheimer. Cristina Malagelada és doctora i membre de l'Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona.
Els resultats, clar, són molt interessants perquè suggereixen que aquest virus pot tenir un paper important en l'Alzheimer. No que el causi específicament, com en el minut 1, sinó que pot agreujar una patologia de llarg recorregut com és l'Alzheimer.
Marc Teixidor, Valls, pel matí de Catalunya Ràdio.
Totes les treballadores de la llar tenen dret a un registre horari, segons la justícia europea, cosa que incompleix l'actual llei espanyola. Carme Montero.
La sentència del TJUE afectaria empresaris, però també les famílies ocupadores, amb algunes excepcions pel que fa a hores extraordinàries i temps parcial. Seran els tribunals els que determinaran cada cas, però segons Àlex Las Marías, del col·lectiu Ronda, les excepcions podrien deixar fora el gran gruix de treballadores de la llar.
Sí, les excepcions assenyalen directament a quan el treball domèstic es realitza en condicions de temps parcial, el 99% de les treballadores treballen a temps parcial perquè les compten els seus ocupadors.
El tribunal considera que la manca de control de les hores treballades en aquest sector pot suposar una discriminació per raó de sexe, perquè la majoria són dones. Carme Montero, pel matí de Catalunya Ràdio.
I un estudi encarregat per SOS Racisme reclama més diversitat social i racial a la judicatura espanyola. 7 de cada 10 casos que arriben a aquesta entitat no es denuncien perquè els afectats consideren que no hi haurà una resolució justa. Jan Antúnez.
El treball reconeix que hi ha racisme estructural als jutjats, a vegades inconscient, per aquesta raó que apunta Josep Granados Lladós, advocat i investigador social, autor de l'estudi.
El fet de ser blanc o no blanc et fa viure la vida d'una manera diferent.
que determinen la teva visió del món. Entenem que aquesta identitat racial i aquesta mirada té un pes, conscient o inconscient, possiblement majoritàriament inconscient, respecte a com es mira el dret i com es miren els casos de racisme.
Recomanen patir als jutges i que sigui obligatòria la formació en temes de discriminació per racisme per a tots els operadors jurídics. Jan Antúnez, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I en Crònica Cultural. Avui comencem a l'Auditori de Barcelona, Marta Viana.
Sí, perquè el públic premia amb una gran ovació el Messies participatiu interpretat a l'Auditori de Barcelona amb una xifra rècord de 560 cantaires entre aficionats i professionals i dirigits, en aquest cas, pel mestre Xavier Puig.
Barcelona, Òscar Callau.
La xifra rècord de més de mig miler de cantaires d'aquest Messies participatiu es tradueix en una sonoritat envolvent, amb veus que els sorprenen quan fan filigranes i l'emocionen quan es fonen totes en una de sola. El director Xavier Puig ens explica per què és un muntatge excepcional.
L'ànima d'aquest Messies doncs, és l'esperit participatiu d'aquests 600 cantaires que durant setmanes i caps de setmana i hores d'assaig preparen aquesta obra de Händel, i això culmina en aquest concert que té lloc ara. Sentir en estèreo que et canten per tots costats el Messies és una sensació molt envolvent, molt impactant.
Des de Barcelona, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio. Això passava a l'Auditori de Barcelona mentre el Palau de la Música...
La trombonista i cantant Rita Payesa presenta la seva versió de l'Amor Brujo de Manuel de Falles, el quart dels 5 concerts que li dedica el Festival de Jazz de Barcelona.
Barcelona, Mar Ruiz.
Rita Payesa ha interpretat una versió de l'Amor Brujo de Manuel de Falla, on ha introduït part de la improvisació del jazz i del seu estil, però respectant la partitura original. Busquen, això sí, les esquerdes on es pugui sentir còmode, com ha explicat, combinant fragments recitats, d'altres cantats i, és clar, de trombó solista. La segona part del concert, Payesa l'ha emportada al seu territori i ha interpretat la seva cançons acompanyada de 8 músics de la Camerata i la guitarrista Elisabet Roma. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I parlem també del tancament de la llibreria Sant Jordi del carrer Ferran de Barcelona.
El propietari va morir fa una setmana i la família s'ha de desfer de les existències perquè se'ls acaba el lloguer al febrer i no poden renovar-lo. Ahir, un dia més, es van tornar a generar cues després que corregués la veu que tancaria.
Pep Aiz Pitarte.
El carrer Ferran va omplir-se de veïns i coneguts un segon dia per acomiadar l'espai entre mostres de condol i cues que arribaven a superar l'hora. Els familiars estan sorpresos per la resposta, com explica Catalunya Ràdio Cristina Riera, vídua del propietari.
El contracte de lloguer acaba al febrer, llavors no ens estan donant opció de continuïtat de la propietat. Tota la ciutadania ens està demanant que, sisplau, es quedi en aquest carrer, que és un carrer que està sent destrossat els últims anys.
La família està en contacte amb l'Ajuntament per donar continuïtat al projecte. Des de Barcelona, Pep Aiz Pitarte, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I algunes propostes culturals a Lleida, cita nadalenca. Ah!
Amb el Christmas de l'Orfeo Lleidata, un espectacle que compleix 10 anys i que s'ha convertit en un dels clàssics nadalencs de la ciutat. Hi podrem escoltar nadales tradicionals, música actual, i aquest any també es farà un homenatge a Broadway amb els temes més coneguts de diferents musicals. Serà dissabte a les 8 de la tarda al Teatre de la Llotja de Lleida.
A Vilaseca, el Tarragonès, concert de l'artista i compositor Jordi Forniés.
Oferirà la calma d'hivern una selecció de noves obres que barregen alguns dels seus èxits més coneguts amb material inèdit creat per aquesta ocasió. Serà avui a l'Auditori Josep Carreras a les 9 del vespre.
I a Girona tindrem Guillem Ramisa a la seu del Foment dins del Festival Neu.
Quan creu el pont la nostàlgia em pot, cert em fa tremolar el cor. No va anar bé però vaig sentir de veritat, se'ns va cremar una ciutat.
El músic i poeta de Roda de Ter presenta el seu nou àlbum, Un somriure infinit. La cita és a 8:45 del vespre.
Mira, del meu poble.
Tan lluny de tothom. No he deixat de creure en mi.
Ara la premsa esportiva amb Robert Prat.
Comí.
comissionistes. Lara explica que el Barça pagarà 50 milions de comissió a un intermediari per l'acord amb Nike. La firma nord-americana no n'ha volgut saber res d'aquestes comissions i se n'ha desvinculat per escrit. El periòdico parla de misteri d'aquest comissionista en l'acord amb Nike, que ha de ser ratificat demà a l'Assemblea de Compromissaris. La Vanguardia parla de promeses incomplertes. Tots els terminis sobre el retorn al Camp Nou han estat superats per la realitat i ja es dibuixa en l'horitzó el retorn al mes de setembre. Ivan San Antonio, a l'Esport, matisa que és el club qui s'imposa presses, unes presses que el barcelonisme mai ha expressat. El diari també desvela que el nou president de la Federació Espanyola de Futbol, Rafael Louzán, és un madridista confès, admirador de Florentino Pérez i amic personal de Javier Tebas. El País avisa que FIFA i UEFA posaran moltes traves per admetre'l als seus organismes per tots els casos que té oberts. L'Ara també parla d'una tradició enverinada que picarà demà a la porta del Barça. L'ex-blaugrana Lenglet jugarà contra els blaugrana en el moment més dolç de la seva carrera. I el diari Esport explica que Lamine Yamal ha regalat a tots els residents de la Masia uns auriculars d'última generació. La marca que el patrocina li va oferir pels seus companys del primer equip i ell va preferir que fossin pels residents de la Masia.
Ara el comentari esportiu amb Ramon Salmurri.
Avui a la una, roda de premsa de Hansi Flick. Serà especialment interessant veure el discurs del tècnic a la Ciutat Esportiva. Bàsicament perquè Hansi Flick sempre explica que ell no parla dels àrbitres, però sabem que de portes endins Flick comença a estar preocupat per les decisions dels col·legiats. I a tot això hem de veure si ens dona alguna pista de com se solucionen els problemes de l'equip. Si hem passat ja del shit November o continua encara el 6 de desembre.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. 10 minuts i a les 7. Bon dia, Eloi Cordomí. Quin temps farà avui?
Hola, bon dia, Francesc. Doncs mira, avui destaquem la baixada de les temperatures que hem tingut. Ara mateix, per exemple, valors de 1 grau sota 0 a Tremp, 0 graus a Olot, 0 graus a Mollà o fins a 10 graus sota 0 a la Tossa d'Alp, alta muntanya, 2.500 metres d'altura. Hi ha uns 9-10 graus a molts trams de la costa. Avui amb vent, que encara bufarà als dos extrems de Catalunya, a la meitat sud, a Empordà i sobretot també a la zona del Pirineu. Aquí se superen els 100 km per hora i amb aquestes temperatures tan baixes avui és desaconsellable pujar alta muntanya. Amb nevades que encara poden anar caient a l'extrem nord del Pirineu, nord del Pallars, nord del Principat d'Andorra, però només aquest matí. La tarda desapareixen i la resta de temps assolellat. I el cap de setmana es manté una mica aquesta línia de temps, vent, sobretot diumenge, més que no pas dissabte, amb nevades que encara podrien anar caient tant la tarda de dissabte com de diumenge a la Vall d'Aran, reapareixen algunes boires, però la resta, en conjunt, el temps serà força assolellat.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio,
a les 9 parlarem del pacte entre Junts i el PP per derogar l'impost a les energètiques. Ho farem amb la diputada de Junts al Congrés, Míriam Nogueras.
A un quart d'11, el filòsof Oriol Ferrés plantejarà als oients un nou dilema arran de la sessió de cinema nudista. S'ha de poder anar despullat a tot arreu?
A la secció del cor comentarem les crítiques de Macarena Gómez i Aldo Comas a les dones que denuncien abusos a les xarxes socials.
O los tíos cagaos.
A les 11, les propostes culturals pel cap de setmana amb els nostres col·laboradors. El repàs als temes pendents en clau d'humor i l'actuació de Clarence Becker.
Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Olives d'anchova, de seitó, de jalapeño, de pebrot.
És l'Espanyola, una aceituna com a ninguna.
La Espanyola, una Navidad com a ninguna.
Aquest diumenge, el suplement hi sonarà aquesta banda sonora. Especial suplement amb tots els ingredients per fer xup-xup fins al Premi Gros. Donarem veu tant als escèptics com als que s'han quedat tots els números acabats en 7. Serem allà un toqui i posarem una espalmeta, per si de cas. Diumenge, la rifa de Nadal al suplement.
Les il·lustracions de la marroquina Zainab Fasiki trenquen tabús al voltant de la sexualitat femenina.
Moi, j'ai commencé par la nudité dans l'art.
Clar, jo vaig començar a parlar del nu a l'art i amb el meu cos. I la raó per la qual faig això és perquè no ens hem de tapar.
Per aquesta raó, el seu país està amenaçada de mort.
Salafistes m'ont mis dans une liste de mort.
Aquest mateix any m'han posat a una llista de mort en què llancen una crida a matar les persones que formen part d'aquesta llista.
També ha rebut amenaces la l'activista Mimun Hamido per qüestionar l'ús del vel.
Si una niña va con hijab al colegio, significa que esa niña no es igual que su compañera de colegio.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Activistes marroquines en lluita per la llibertat sexual.
Aquest dissabte a partir de les 10 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Quan el Girona juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
Avui, a partir de 9:15, Girona a Valladolid.
Els gironins tanquen el 2024 amb un partit davant la seva afició.
Avui, a partir de 9:15, Girona a Valladolid.
Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració d'Eduard Solà.
Viu l'emoció de la Lliga a Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio.
7 minuts per les 7. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Francesc Soler i Cèlia Forment. Junts salva el seu paquet de mesures fiscals, però tomba l'impost a les energètiques al costat del Partit Popular.
Felicitar-nos porque, en efecto, pues hemos aprobado un paquete fiscal que no era fácil. Y creo que esto pues dice mucho de lo que está haciendo este gobierno desde hace ya 6 años. Y es sudar a la camiseta. Hasta el último minuto, hasta el último segundo. No damos por perdido ninguno.
Un resultat que dona aire a Pedro Sánchez, que podrà seguir governant.
A partir de les 9 entrevistarem avui a Míriam Nogueres, portaveu de Junts al Congrés. I la Fiscalia General de l'Estat reconeix l'esborrament periòdic de dades del mòbil del fiscal general Álvaro García Ortiz, invocant raons de seguretat per pèrdues o robatoris.
Això mentre el fiscal general està immers en una investigació al Suprem per possible revelació de secrets en la causa per frau fiscal contra la parella d'Isabel Díaz Ayuso.
I us avança al matí de Catalunya Ràdio. La síndica de Greuges insta la Generalitat a rectificar la seva política penitenciària.
Concretament demana al Departament de Justícia que reconsideri les restriccions aplicades a interns per treballar a les presons. Esther Jiménez Salinas, en declaracions a aquest programa.
Legislar en calent per un cas en concret, doncs no és la millor forma. S'ha d'analitzar a fons quines mesures reals s'han de tenir presents perquè això mai més torni a passar.
I el govern espanyol prorrogarà 6 mesos més les ajudes al transport públic que caducaven d'aquí a 2 setmanes, a partir del 31 de desembre.
Els abonaments de mitjana distància i rodalies continuaran sent gratuïts per als viatgers habituals i l'Estat també mantindrà la bonificació del 30% de títols multiviatge com ara la T-Usual o la T-Jove.
I som a 2 dies del sorteig de la Loteria de Nadal.
I en l'hipotètic cas que ens toqui, els experts recomanen no deixar-se endur pel primer impuls. Jordi Martínez és el director de l'Institut d'Estudis Financers.
No començar a gastar de seguida, sinó planificar per no caure en compres compulsives i intentar establir quins objectius personals tenim, quins objectius econòmics tenim.
I després que el Tribunal d'Avinyó hagi condemnat a la pena màxima a 20 anys de presó Dominic Pellicó, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Ricard. Com ja va passar a Espanya amb el cas de la Manada, la sentència que fa justícia a la violació múltiple de Giselle Pellicot ha transcendit a notícia mundial. Més enllà de les penes, discutides com passa sempre, la importància d'aquesta decisió de la justícia francesa radica en els acusats, 51 homes que certifiquen com les agressions violentes a les dones no són cosa d'edats, de classes socials o professions. Els violadors de Pellicot no són monstres, sinó persones que, tot i que ens costi, entren en la categoria de normals, gent que podrien ser els nostres familiars, amics i veïns. Aquest, doncs, és un toc especial d'atenció per a nosaltres. L'important no és que la vergonya canviï de bàndol, com diu la frase popular, sinó que la impunitat masculina per fer el que es vulgui de les dones va acabant-se. I això, tot i la tragèdia que ha patit aquesta senyora, és una bona notícia.
I quin tema pendent va tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio. Gerard Jubany.
Ahir vam donar-ho tot a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio amb la música nadalenga que ens va punxar en directe Carlos Bayona, DJ.
Avui ens acompanya DJ Carlos Bayona, senyor.
Sóc la imitació, sóc el de veritat.
Cap a 3:15 d'avui, els protagonistes del dia.
Va ser un moment de ràdio fantàstic. Ho podeu recuperar a l'app de Catalunya Ràdio. Gràcies, Jubany. I avui pot ser un bon dia i per això tornarem ara un parell de motius per llevar-nos. Ens el porta el primer, la cita, Robert.
Avui pot ser un bon dia entre anells, desitjos i pensant l'any vinent per recordar aquesta carta que l'escriptora brasilera Clarice Lispector escriu a una nena que vol ser escriptora. Li diu, has de saber que ja ho ets, però no hi paris massa atenció, fes com si no ho fossis. Envolta't de protecció divina i humana. Tingues sempre un pare i una mare. Escriu del que vulguis sense preocupar-te de res més. Ho entens? Un petó a les teves mans de princesa. Els llibres de Clarice Lispector estan en català publicats per Club Editor i em semblen un gran regal de Nadal tant per joves com per adults.
I el segon motiu ens el porta Lluís Gavaldà.
La meva recomanació de la setmana és un llibre gens plaent, però al mateix temps necessari per il·lustrar aquest 2024 que se'ns escapa. Es tracta d'Un dia a la vida d'Abed Salama, de Nathan Throw. Podríem dir que parla d'un accident d'un nen palestí a un bus, però aquest incident tràgic serveix l'autor per parlar del conflicte palestí sense melodrames ni cops d'efecte, deixant que la descripció de la quotidianitat plena d'humiliacions que viuen els palestins a Cisjordània cada dia dibuixin un retrat fidel i incòmode que trenca aquesta equidistància tan mesquina del primer món. El llibre es diu Un dia a la vida d'Abed Salama i el seu autor, Nathan Throw, per cert, és jueu.